11 minuts que passen de les 2 de la tarda i precisament pel que fa a l'acollida de refugiats, una vegada més l'Ajuntament de Guissona, en coordinació amb entitats solidàries de Catalunya i Espanya i l'Ajuntament de Biosca, han col·laborat en l'evacuació de persones civils refugiades de la guerra d'Ucraïna. De fet, ho van començar a fer ahir. Per parlar-ne de com ha anat tot plegat, en parlem aquesta hora amb l'alcalde de Guissona, Jaume Arts. Què tal? Bona tarda i gràcies per ser amb nosaltres.
Pues bona tarda, tingueu tots.
Senyor Arts, en què ha consistit i com s'ha realitzat una operació d'aquest tipus?
Pues mira, nosaltres ja des del moment de la guerra d'Ucraïna, nosaltres ja per la nostra comunitat, com sabeu, aquí en el municipi ens va posar a disposició ja primerament de la nostra comunitat i després de qualsevol cosa que pogués necessitar aquesta comunitat en relació amb el seu país, no? I també dir-vos que nosaltres, a nivell ja de persones que tenim aquí al municipi, tenim persones vinculades a Open Arms, també persones vinculades a fundacions d'ajudes humanitàries i, per tant, ja estàvem creant una sinergia, una doble línia d'ajut, no? No solament en el municipi, sinó també que podíem ajudar ja en la frontera, en el país, degut a aquestes persones, no? Mm. I aquí està, que nosaltres ens vam posar a disposició de poder facilitar la vinguda de refugiats des de frontera, no? I ahir va ser aquest segon avió. Un inicial va ser fa unes 3 setmanes i ara ja és el segon avió que va arribar ahir a Barcelona i sí que és veritat que aquesta vegada de 3 persones que havien de venir al municipi, al final, degut a diferents circumstàncies, positius en Covid i també algun familiar que va venir a buscar-los, doncs, al final van arribar 11. D'aquests 11, nosaltres per diferents situacions els han derivat a Biosca, perquè l'Ajuntament de Biosca treballa en xarxa i també és com un embràs nostre de Guissona, no? Mm. Per tant, en aquests moments nosaltres estem acollint 270 refugiats, dels quals 115 són menors. I també volem dir, quan diem aquesta xifra de 115 menors, que el que estem dient també que no hi ha cap menor que no estigui tutoritzat. Per tant, no tenim cap menor sense pare, sense mare, sense tieta, sinó que té el seu tutor legal, no? Mm. El que passa que potser no és el pare directe o la mare, sinó que és la tieta, no? Però que no hi ha cap infant sense tutors que puguin anar derivats de DGAIA, no? Per tant, bueno, és un repte per nosaltres, eh? I realment aquests dies estem, quan estem fent coordinacions diàries, estem tenint aquella doble sensació, no? La sensació agredolça, dolça perquè estem ajudant en un moment molt difícil per a aquestes comunitats i també per a aquest país i per als veïns nostres, i per tant amb això estem creant aquesta il·lusió i que ens sentim molt útils, i per l'altra, pues, aquesta amargor, no?, de fer-ho per aquestes circumstàncies i fer-ho per una situació que una Europa del segle XXI es vegi abocada en aquesta situació, doncs, sap greu, no? Sap greu que tinguéssim aquestes circumstàncies.
Ara, senyor alcalde, parlàvem d'aquesta gestió per l'evacuació de civils de la guerra, però l'Ajuntament de Guissona, de fet, ens ho acaba d'explicar, ja hi havia participat durant el primer corredor humanitari. Deixi'm preguntar-li quina experiència en van extreure de tot plegat la primera vegada i què s'ha pogut millorar en aquesta segona.
Sí, mira, la primera vegada ens vàrem traslladar a Cracòvia. Allà va ser... Quan tu fas la recollida de gent, o de refugiats en aquest cas, inicialment la primera vegada jo hi vaig assistir-hi, la primera vegada aixeques una mica com el braç i dir qui vol marxar, no? Que tingui papers, i nosaltres l'acollim i el traslladem. I se'ls informava, no?, on anava, a través d'Open Arms, anem a Barcelona, podeu anar a Madrid, podeu anar a Badalona, podeu anar a la primera, també a Guissona, no? I a Manresa. I era una mica com dir, va, escolta'm, anem a obrir llista i anem seleccionant a la gent, no? I va ser una mica difícil i va ser una mica, no diria caòtic, però una situació complicada. L'arribada a Barcelona de la primera també va ser molt difícil, perquè hi havia efectius de Creu Roja i Open Arms, i també ja anaven, ells anaven amb un braçalet ja amb destinació ja, però que allà va ser, ja ens vam trobar amb positius una altra vegada, de Covid, famílies que arribaven a l'aeroport que tenien contacte amb ells i, per tant, els venien a buscar, famílies d'Olot, famílies de Cambrils, i, per tant, se'ns va com desmarxar una mica aquest control posterior a l'arribada a l'aeroport, no? I aquesta vegada penso que ha estat diferent, ha estat molt més ja atacant aquests dos moments, no? De la sortida de la frontera ja venien molt dirigits i venien molt seleccionats, sobretot amb famílies possibles vulnerables, que els era difícil poder tenir vols particulars o transport particular, i per tant ja fèiem una selecció prèvia amb uns criteris, i després l'arribada a Barcelona va ser molt més àgil, no? Veient el que havia passat la primera vegada, doncs aquesta segona va ser més ràpida, no? Tot i així, també ens vam trobar amb aquestes circumstàncies que deia, no? De que famílies d'ucranians que viuen a Catalunya doncs sabien que venien, i per tant es van personar allà a l'aeroport a buscar-los, i que no en teníem coneixement nosaltres, no? I aleshores això és un procés molt lent, perquè policia d'aeroport, Guàrdia Civil en aquest cas, identifiqui la persona que el ve a buscar, que quadrin vincles familiars o que hi hagi identificació, perquè si no tampoc podem deixar marxar qualsevol persona, saps? I penso que aquesta vegada va estar molt més ben coordinada, eh?
De fet, a Guissona ja hi han arribat, si no m'equivoco, des del passat 1 de març, més de 260 persones refugiades, 153 adults, 115 menors, ara ens deia. Com s'ha gestionat tot plegat en una població on ja hi ha un gran número de persones migrades?
Mira, ho gestionem, jo diria, amb la musculatura de tres col·lectius molt importants, eh? Un és el col·lectiu de la comunitat d'Ucraïna, perquè Ucraïna, com us dèiem, un de cada set viu i vivia aquí a Guissona, un de cada set habitants, per tant, en teníem 1.064 veïns d'Ucraïna. Per tant, un col·lectiu és aquest. Un altre col·lectiu que és, diríem, l'alma mater d'aquesta moguda, que és el voluntariat, no? En aquests moments tenim 135 persones que estan treballant en diferents nivells, en diferents implicacions. Hi ha gent que s'activa un cop a la setmana, hi ha altra gent que voluntaris estan activats cada dia, no? Per tant, hi ha diferents nivells. Hi ha altres voluntaris que estan esperant l'activació perquè el seu grup encara no té cap tasca concreta, no? Aquest seria un segon col·lectiu que penso que és l'alma mater, no? La força. I el tercer és l'entitat Càritas, no? Que és la que ens ha donat també, jo diria, recorregut, sobretot amb unes targetes moneder que tenim de recursos econòmics, perquè Càritas i a través de Bonària el que vam fer és habilitar unes targetes electròniques, com una targeta Visa, que es carreguen cada mes amb uns diners depenent de l'estructura familiar del refugiat, i aleshores Càritas canalitza això amb el seu local de Càritas que té, doncs, des de roba, joguines pels nens, els nens que han arribat, doncs, les típiques joguines, algun moble per habilitar aquests pisos que també hem disposat. Per tant, s'ha pogut fer gràcies a aquests tres grups, no? És a dir, comunitat d'Ucraïna, voluntariat i Càritas, que ho ha fet conjuntament amb Bonària, no? Que també és una gran sort tenir aquesta gran empresa que tenim a Guissona, no? Que sempre que hi ha una necessitat, com va ser el Covid, sempre és allà, no? Sempre la tenim al costat.
Ara també ens ho explicava l'alcalde de Guissona, que és evident que a part de tenir un sostre on dormir, doncs els refugiats necessiten, evidentment, altre tipus de necessitats, perquè en siguem conscients de l'esforç que implica tot plegat, no? De la feinada que implica tot plegat. Quin tipus d'ajuda reben els refugiats quan arriben?
Mira, nosaltres tenim el recorregut d'arribada amb refugiat, el tenim identificat, és a dir, ells el primer que fan és primer identificar si tenen família o no aquí. Dir-vos que en aquests moments el 85% de refugiats estan en famílies d'Ucraïna, per tant això és important pel tema cultural, pel tema llengua, pel tema costums, i la resta està en pisos que han habilitat, no? I el primer que es fa és l'empadronament al municipi. Aquest empadronament els dona dret a targeta sanitària bàsica i també el dret a escolarització als infants, i a partir d'aquí ja generen diferents fluxes, no? Si va amb una família d'Ucraïna, doncs ja entenem que el voluntariat se li enganxa al voluntariat diríem d'acompanyament, per si els fa falta coses. El traductor ja no hi entra, perquè ja tenen la família d'Ucraïna, que ja els serveix de relació i de vincle amb el municipi. Però, en canvi, el que no té família, que és aquest altre 15%, aquí ja hi entren diferents voluntaris, on hi ha el traductor, el mentor, on hi ha l'acompanyant, i a partir d'aquí ja generem, doncs, un altre moment, que és el de recollida de la targeta moneder a través de Càritas, i el tercer moment, és el que ja disposem del permís, van a formalitzar el permís de protecció internacional per un any prorrogable a dos, que és aquest que els dona possibilitats de contractació laboral i també d'entrar a la xarxa de recursos econòmics i d'ajudes, no? I aquest el fem conjuntament amb la subdelegació del Govern a Lleida, que estem coordinats, i dos dies per setmana nosaltres habilitem transport públic de 20-25 persones de refugiats que se'n van a fer aquest permís internacional. I per tant, et diria que una vegada tenen això, ara, aquest permís internacional, nosaltres aquests dies comentem en els mitjans que ja estem en un segon estadi, no? El primer estadi era d'una emergència, resoldre aquesta emergència de necessitat bàsica, d'arribada, de marxar del seu país i situar-se, no? És a dir, doncs ara ja estic situat, però ara entrem en un segon estadi que és, una vegada jo estic situat, ja tinc els meus drets com a ciutadà, tinc la meva part de possibilitats laborals i d'escolarització dels fills, doncs ara entrem aquí, no? Com creuem possibles ofertes de treball, com ajudem més que ells creïn una possible xarxa, per exemple, nosaltres expliquem aquests dies una anècdota, no? Alguna mare ha començat a treballar, per tant, els nens van a escola, però quan surten d'escola hi ha unes hores que no tenen la mare perquè està treballant, no? Per tant, ara hem creat una xarxa entre ells de mares que encara no treballen, que fan com de cangurs, fan de cuidança, no? Per tant, ara estem en aquest segon estadi, que és tema laboral, tema de crear-se una pròpia xarxa seva, no? Que nosaltres ens distanciem una mica més ja, marxem una mica d'aquest dia a dia perquè ells puguin començar a resoldre això, no?
Per últim, senyor Arts...
També de la millor manera que podem, perquè també els equips nostres hi ha moments de crisi, que en diem, Hem de fer teràpia, de dir, va, això no funciona, que com ho hem d'arreglar, i també hi ha moments que necessitem una mica de musculatura i de teràpia individual. I l'altre dia, arran d'això, doncs vam fer una sessió que en diríem d'empoderament de voluntaris, no? Una sessió el dimarts, que érem uns 60 voluntaris i dirigits per una dinàmica de treball, que era una mica de dir, bueno, escolta, voluntari, com et sents? Com t'està entrant això? Quina sensació tens? Et sents malament? No et sents malament? I en el fons, imagina com va anar aquella sessió que va durar dues hores, doncs al començament vam començar molt amb aquesta dinàmica, però al final la gent què demanava? Dir, escolta, no parlem tant de nosaltres, que estem bé, parlem del que necessita aquesta gent i de coses que no ens estan funcionant i què fem amb això, què fem amb allò. És a dir, que al fons veies que la gent marxava del melic, de l'egoisme, no? I anava a tornar a treure aquest trampell de voluntari, no? D'ajudar a terceres persones.
Deia, per últim, senyor Arts, ara que parlàvem de com s'està gestionant tot plegat i com es gestiona des de l'Ajuntament de Guissona amb el suport d'entitats, vostè ens deia, sobretot a través de tres eixos, el voluntariat amb aquestes 135 persones, a través de Càritas i a través del col·lectiu de la comunitat ucraïnesa que ja hi havia a Guissona, però que creu que precisament s'ha passat tota o gran part de la responsabilitat només a l'ens local?
Mira, aquesta és una pregunta que fa temps que ens l'estan fent, no? De dir, home, que quan al començament deies què demanaries a l'administració supramunicipal, què demanaria als governs i tal. Mira, nosaltres estem dient des del moment zero, estem dient no volem ser protagonistes, nosaltres no volem passar al davant de cap administració, sinó que el dia a dia ens hi porta, perquè aquesta comunitat nostra és molt potent i ells van agafar una velocitat d'activitats i d'accions que nosaltres ens havíem de posar al seu costat, no? I per tant, jo en aquell moment, quan estàvem en aquella fase inicial d'emergència, jo els deia, mira, jo ara necessito que puguem trucar per telèfon en una extensió en una persona amb noms i cognoms i que ens pugui ajudar amb alguns dubtes, no? O resoldre algunes coses. Més que donar-nos un telèfon genèric o un correu genèric que vas passant de centraleta en centraleta o deixes allà un missatge i et contestarem, no? Això és el que necessitàvem en un primer estadi. I nosaltres ho fèiem perquè ens sentíem que ho havíem de fer, no? Però no perquè després tinguéssim... A mi al començament se'm deia, per part d'algun departament, no? De la Generalitat o inclús de... Bueno, sí, va ser de la Generalitat en aquell moment, no? Dir, escolteu, fem les coses bé perquè després no podrem tenir retorns per part d'ajudes, no? O escolta, tingueu clar tot perquè després possiblement tinguem algun problema a l'hora de tenir recursos. Clar, jo en aquell moment els diré, bueno, tenir clar les coses, com vols que ho faci? O sigui, en aquests moments estic avançant en el dia a dia i més difícil tenir clar com he d'executar una cosa si el meu govern o el meu superior no m'està donant directrius, nosaltres anem caminant, no? Per tant, nosaltres hem anat fent allò que creiem que ajudava el col·lectiu, que ajudava al nostre país i de tenir de referència doncs, Catalunya, que tornem a demostrar que som un país molt solidari, no? Però que hem anat fent una mica en base al que podíem arribar en aquells moments, no? I ara jo els demano, en aquest moment, en aquest segon estadi, els demano de dir, escolta'm, nosaltres ara potser ja necessitem aquesta injecció d'ajuda directa, perquè nosaltres ara tenim un fons que ha sigut d'aportacions voluntàries, hem tingut col·laboracions de Bonària, de Càritas, i estem ajudant aquestes famílies que estan acollint, no?, amb els seus rebuts de l'aigua, de la llum i també d'altres altres despeses, no? Doncs ara potser sí que això ens durarà 2 mesos, 3 mesos, però arribarà un moment que sí que necessitem ja aquestes injeccions de diner que ens puguin ajudar econòmicament, no? Perquè el nostre pressupost, perquè et facis una idea, el pressupost nostre de l'Ajuntament, d'un ajuntament de Guissona de 7.500 habitants, és al voltant de 7 milions d'euros, no? Per tant, entendreu que poca cosa de les nostres arques municipals podem fer, i si ho fem, el que farem és trencar les partides pressupostàries i ser deficitaris, no? Però, per tant, ara el que demanem és això. Bueno, que si ens podeu ajudar amb línies de... Però a vegades són tan fàcils els ajuts que jo l'altre dia ho parlava amb el president de la Diputació de Lleida, no?, en Joan Talat, li deia, home, a vegades no cal tampoc ajudes directes. Nosaltres ara estem desenvolupant projectes d'altres àmbits que estem posant recursos propis, no? Per tant, si una administració ens pot ajudar en aquells altres projectes, no?, que estem desenvolupant i que no hi tinguem que aportar aquell recurs propi, allò ens servirà perquè aquella partida vagi a equiparar, no?, aquest dèficit o aquesta despesa que tenim per aquesta emergència, no? Per tant, jo penso que hi ha moltes maneres de poder arribar i pensem que a la llarga hi arribarem, no? Penso que ens arribaran aquests ajuts i també nosaltres aquests dies ho diem, és a dir, no volem ser protagonistes, volem ajudar i tampoc no ho estem fent perquè després Guissona tingui un retorn a nivell econòmic, no?
Senyor Jaume Arç, alcalde de Guissona, moltíssimes gràcies per compartir aquesta estona amb l'Estel Migdia i saber com s'ho han fet i com s'ho han gestionat tot plegat. Salut i força, que vagi molt bé.
Molt bé, gràcies. Vinga, som-hi.